continuació ja haurà arribat a la seva destinació.
Així de ràpid et resultarà venir als nostres nous magatzems. I és que estem més a prop que mai amb dues noves obertures en només dos dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província. Oberts des de les 7 del matí. Amb estoc sempre disponible. Els millors preus de la zona i tots els oficis del sector de la construcció i la reforma sota un mateix sostre. On compren els professionals. Obramat.
Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Escolta-les totes al podcast Històries de la Metròpolis, la sèrie d'audiorelats que et farà descobrir el llegat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. AMB, Metròpolis de Barcelona.
RAC 1. Tots som 1.
Tantes coses a dir, tens que era tan bo. Tens per dir-les tantes coses a dir, segrets que explicar. Cops per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs, són les 11 i 2, segueixen els esports a RAC1 en aquest diumenge 12 de novembre del 2023, el dia en què el Barça ha tornat a guanyar per la mínima, patint, demanant l'hora contra l'Alavés i fent un partit molt pobre futbolísticament un altre cop. Ha tornat a encaixar un gol només servir de centre, com a Granada, imperdonable, ha pogut marxar al descans amb dos o tres gols en contra, i a la segona part sí que ha reaccionat una mica per remuntar pels pèls i per sumar aquests tres punts importantíssims per no despenjar-se respecte a Girona i Madrid a la Lliga. Són 7 victòries per la mínima en aquesta ratxa del Barça després d'aquells dos partits que ens van enlluernar, després d'aquells dos 5-0 contra Betis i Anvers. Des de llavors, el Barça ha jugat 11 partits i n'ha guanyat 7 per la mínima. Ja sigui 3-2, com el dia del Celta, 2-1, 1-0... Pel mig hi ha les derrotes amb el Madrid i el Shakhtar i també els empats amb el Mallorca i el Granada. 7 victòries per la mínima i aquestes 4 ensopegades és la ratxa del Barça en aquest moment delicat futbolísticament. És una evidència que el Barça continua estancat futbolísticament, però és cert que també està amb opcions en totes les competicions, numèricament parlant. Hi ha dues lectures. La més optimista és que l'equip està sobrevivint sense jugar bé i que això és una bona notícia, perquè només que millori una mica optarà a tots els títols. La visió pessimista és que si continua patint com avui no anirà enlloc, ni a la Lliga ni a la Champions. De fet, s'acabarà distanciant a la Lliga de Girona i Madrid, que estan jugant molt millor futbol que el Barça ara mateix. I a més, jugant així no sempre et sortirà cara, com ha passat en aquestes últimes victòries per la mínima. Ara venen 15 dies d'aturada que han de servir, evidentment, perquè Xavi i el seu staff analitzin la situació, intentin rearmar l'equip de cara al retorn de la competició, perquè al desembre arriba un moment clau de la temporada. De fet, hi ha el desenllaç de la fase de grups de la Champions, en què s'ha de lligar sí o sí la primera posició de cara als vuitens, i també al desembre hi ha partits decisius contra l'Atlético i el Girona, que determinaran si el Barça pot o no lluitar per aquesta lliga. Per resumir-ho, el partit d'avui: futbol insuficient, un altre cop, però resultat excel·lent. I em quedo també amb una frase de Xavi en el postpartit sobre l'entorn i sobre els mitjans de comunicació. Ho ha dit a la roda de premsa, ara ho resumirem, i també ha parlat molt clar a Televisió de Catalunya.
No ho dic per l'afició, ho dic per la premsa, que és molt crítica, crec que exagerada, crec que això afecta els jugadors i per això no juguem tan tranquils com jugàvem abans. Aquesta és la meva sensació, els he dit al descans, que tranquils, que aquí no es mengen a ningú, que jo he estat molts anys, i que paciència, calma, que trobarem el camí, que filtrar passes, trobar l'home lliure per dins, però després atacar per fora, havíem de tenir tranquil·litat, i crec que la segona part hem estat molt millor i l'afició també ha estat molt bé.
Són paraules que, evidentment, estan portant cua, de Xavi Hernández. Vagi per endavant, que crec que Xavi és la persona indicada per redreçar aquesta situació i que confio en ell i en el seu criteri futbolístic, o almenys a mi em dona tranquil·litat veure tot el que ha fet en aquests dos anys, i per tant jo confio en que ell està capacitat per canviar la dinàmica futbolística del Barça. Vagi per endavant també que Xavi pot tenir l'opinió que vulgui de la premsa, només faltaria. Però crec que s'equivoca en com transmet el missatge que avui ha volgut enviar. Per mi s'equivoca en com planteja la crítica cap a la premsa o cap a part de la premsa. Ell creu que hi ha hagut algunes opinions desmesurades i potser injustes cap a alguns dels seus futbolistes, i com que els jugadors són humans, doncs acaben arribant aquestes crítiques a través del seu entorn o de qui sigui, o les veuen ells a les xarxes, i això els acaba afectant en la seva confiança, i per tant, tot això suma en el còctel de factors que estan provocant que el Barça doncs, no estigui fi en aquest tram de temporada. Es pot arribar a entendre que l'entrenador vulgui defensar els seus futbolistes, perquè a més Xavi té a la plantilla molts jugadors joves que potser no estan tan acostumats a les crítiques i els poden arribar aquestes crítiques i els poden afectar en la seva confiança. Però es pot dir de moltes maneres el que ha dit Xavi avui. Jo vull recordar que quan la temporada passada l'equip jugava bé, el vam elogiar ell i els jugadors joves, i llavors ningú ens va dir que la premsa estava ajudant a la bona dinàmica i al bon futbol de l'equip. L'entorn hi és sempre i la premsa hi és sempre, i no hi ha ningú tonto en aquest món del futbol. Aplaudiments quan l'equip transmet alguna cosa i xiulets i crítiques, xiulets com avui en algun moment a Montjuïc, quan l'equip et desespera. El mateix Xavi ha dit en infinitat d'ocasions que coneix a la perfecció l'entorn del Barça, que els seguidors i la premsa som crítics amb el què i amb el com, que el Barça no es pot guanyar de qualsevol manera. Ell ho ha dit, ell s'ho ha exigit i ho ha d'exigir igual als jugadors. I no ens pot fotre la culpa o part de la culpa pel mal joc o pel mal rendiment de jugadors que es veuen afectats en la seva confiança. De fet, hi ha una imatge que s'ha fet viral també, de la qual en parlarem ara en tertúlia, de Lewandowski negant-li la mà a Lamine Yamal i després fotre-li una bronca descomunal quan el nano es volia disculpar per no passar-li una pilota durant el partit d'avui. És un gest molt lleig, tu el veus i penses, Lewandowski, cuida una mica aquests detalls amb un nano que té 16 anys i que està salvant en molts moments l'equip aquesta temporada. I això, per exemple, aquest gest de Lewandowski, que les bronqui a un nano de 16 anys, doncs el pot afectar més a la seva confiança que una crítica o que un article, des del meu punt de vista. Per cert, Mundo Deportivo, el company Àngel Pérez, explica que després del penal també hi ha unes imatges, marca Lewandowski el 2-1, i després del penal hi ha unes imatges que Lewandowski agafa la Lamine Yamal, parla amb ell amb to carinyós, l'abraça i li dona alguna indicació futbolística. Per tant, crec que episodi tancat, tot i que s'hagi fet viral aquesta escena de Lewandowski esbroncant la Lamine Yamal. Tornant a les paraules de Xavi, i acabo. Des del meu punt de vista, ho podria haver fet d'una altra manera. Insisteixo, per exemple, podria haver dit que en aquests moments tan durs, tan complicats, doncs tots hem de sumar. I que la premsa podria vigilar amb algunes crítiques que ell considera desproporcionades cap a alguns jugadors que són joves i que els podria afectar la seva confiança i en el seu creixement. S'hauria interpretat d'una altra manera, que no pas el que ha dit. Jo crec que aquí a RAC1 intentem ser justos i mesurats a les crítiques i en els elogis, també. Expliquem el que veiem. I ara mateix el que estem veient és un desgavell tàctic i posicional dels jugadors, un futbol sense idees, ni en atac ni en defensa, pocs mecanismes per atacar, poc ordre per defensar, i no passa res per dir-ho, i assenyalar alguns dels futbolistes, siguin joves o veterans. Jo crec que s'ha de ser exigent, i l'obligació de Xavi és intentar que cada partit l'equip jugui millor, l'objectiu dels jugadors ha de ser perdre poques pilotes, jugar alguna cosa reconeixible a l'estil Barça, i així no se'ls xiularà ni se'ls criticarà. Això va així, i ha anat sempre així, aquí a Barcelona i als mitjans catalans. Fins ara, a la sala de premsa, mi Xavi m'havia semblat impecable les seves explicacions. Molt sincer. I molt dur, també. I molt crític, quan tocava. Però per mi avui ha patinat una mica. Entenc el que volia dir, però no la manera com ho ha verbalitzat, perquè el problema és dins del vestidor. I no el pot traslladar a fora per unes opinions en tertúlies radiofòniques o televisives o en alguns articles de premsa. El que han de fer Xavi els jugadors, perquè la premsa no els critiqui i l'entorn no sigui tan tòxic, és trobar solucions a les males sensacions que continuen transmetent. Tant de bo ho aconsegueixin en aquests 15 dies d'aturada. Onze i nou minuts. Ara obrim tertúlia amb l'Àngel Pichalón, el Dani Solsona i el Jordi Roura. Abans, però, entra la companya dels serveis informatius, Laia Framis. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
Hem d'actualitzar una altra nit d'aldarulls a Madrid o de concentració a Madrid.
Sí, hem de treure el cap a la capital espanyola perquè està en marxa la desena nit de protestes contra l'amnistia i contra l'acord d'investidura davant de la seu del PSOE, al carrer Ferraf. Segons la delegació del govern, aquesta nit en alguns moments hi ha arribat a haver unes 1.200 persones. Això és més o menys igual que ahir, però moltes menys de les 7.000, 8.000 que hi va arribar a haver alguns dies de la setmana passada. Davant de la seu del PSOE a Madrid, com tot el cap de setmana, hi tenim el Roger Parciba. Roger, bona nit. Quina és la situació a aquesta hora?
Sí, bona nit. Doncs la situació en aquesta hora és que la concentració d'aquestes 1.200 persones estaria pràcticament acabada. Ara estem veient com la policia ha pres posicions a l'altre costat de les tanques de protecció, ha pres, de fet, posicions a l'avinguda Marquès d'Urquijo, està encerclant, físicament encerclant, a un grup d'uns 100 joves que serien els més radicals, els més violents fins ara. Els tenen encerclats físicament, estan contacte, hi ha contacte físic entre ells, és a dir, estan cos a cos, i a poc els van intentant desplaçar per allunyar-los d'aquest carrer Ferraz i dispersar-los i fer-los fora d'aquesta avinguda Marquès d'Urquijo, perquè estaríem pràcticament a les acaballes. És impossible ara, tal com veiem la situació, que la situació es pugui descontrolar. Ara pràcticament hi ha més policies encerclant aquests joves que manifestants, i sembla ser que ara ja pràcticament més de 4 hores després de l'inici d'aquesta concentració, aquesta desena nit de concentració aquí al carrer Ferraz, té els minuts comptats.
Roger, ho dèiem, que tu has estat a davant de Ferraz la nit de divendres i de dissabte. Quines diferències trobaries amb els dos últims dies? No sé si el perfil dels manifestants és similar, si s'han sentit càntics, pancartes, quin tipus de gent hi havia i què cantaven o què cridaven.
Bé, tant divendres com dissabte, sobretot ahir la nit hi va haver molta tensió. De fet, la nit va acabar amb importants càrregues policials i corredisses aquí a l'avinguda del carrer Marquès d'Urquijo. Avui la situació no és tan tensa com la d'ahir. Avui, per exemple, no hi ha hagut llançament de petards a la policia ni de coets, no hi ha hagut encara cap llançament important d'objectes. Sí, hi ha hagut fa aproximadament 30 minuts unes crides per part de la policia als manifestants a través de la megafonia de les furgonetes policials perquè deixessin de llançar ampolles o llaunes de begudes, advertint que si continuaven llançant aquests objectes hi hauria càrrega policial. Aquest advertiment no ha fet més que escalfar els ànims dels manifestants. Minuts després, uns quants efectius de policia que eren al carrer Ferraz, a l'altre costat de les tanques, han passat a l'avinguda Marquès d'Urquijo, s'han barrejat entre els manifestants, han començat a baixar també altres unitats policials per dalt, per esquerra i per dreta de Marquès d'Urquijo i per l'altre costat del carrer Ferraz, i els han anat encerclant. Quan els manifestants han vist que la policia prenia posicions, la majoria dels manifestants han marxat. Aquests 1.200 manifestants dels que parlàvem, la majoria han marxat, i ara podem veure com al vell mig de l'avinguda Marquès d'Urquijo hi ha, doncs, aquest entre 50 i 100 com a molt manifestants que pràcticament que no els veiem perquè estan encerclats físicament per efectius de la Policia Nacional.
Perfecte, gràcies, Roger. Qualsevol novetat que hi hagués, sembla que ja està força acabada aquesta manifestació d'avui davant de Ferraz, però qualsevol novetat ens ho fa saber.
Molt bé, bona nit.
Doncs aquí ho deixarem. Per sort, avui ha estat una nit tranquil·la i podrem parlar ara de futbol, que hi ha molta teca. Laia, moltes gràcies.
Fins ara, bona nit.
Vinga, fins ara mateix. Ja tenim per aquí l'Àngel Pich Alonso. Hola, Pichi.
Què tal?
Bona nit. El Dani Solsona. Hola, Solsona.
Hola, bona nit.
I el Jordi Roura.
Hola, què tal, bona nit.
Què tal? També la Marta Ramon, que ha baixat aquesta tarda de Montjuïc després de veure el Barça 2 a la B1. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Molt bé. Tot bé?
Tot bé.
Ara parlem de tot el que ha passat avui, futbolísticament i també fora del futbol, com ara comentàvem a l'inici del Tu diràs.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Per donar-nos un caprici, sovint hem d'esperar. A Renault, no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous, amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Hauser. Concessionaris oficial Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o hauser.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Tothom qui ja condueix el número 1 se sent únic, especial. I perquè puguis sentir aquesta increïble sensació, ara la Black Week de Hyundai es converteix en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de novembre, condicions especials en tota la gamma el primer any. Més informació a Hyundai.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Jopro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina. Marinat amb humor. Molt bé. I ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC més 1.
A veure la centrada de Koundé. Lewandowski, gol! La fera és aquí! Ara hi ha una passada per Ferran Torres a l'espai. Cau a l'interior de l'àrea, penal. Bé. Penal. Rep Íñigo Martínez, obert a l'esquerra del mig al camp de l'Alavés. Fa una passada en profunditat a l'interior de l'àrea. Ferran Torres intenta el control, però intentava el control allunyant-se de la porteria. Cau a l'interior de l'àrea i el senyor Busquets Ferrer immediatament assenyala penal. Veurem si és revisable o no, perquè si és penal no té cap sentit el que fa el defensa de l'Alavés, perquè és que el davanter del Barça fa el control allunyant-se de la porteria.
De fet, ni ho ha protestat Apkar, ha marxat d'allà i s'estava lamentant perquè ha vist
ha estat un penal claríssim que ha acabat transformant Lewandowski, també fent una paradinha. Bé, ara parlem de futbol, però primer anem a resumir això que ara comentava a l'inici, aquest paper dur, Marta, que ha tingut Xavi amb la premsa avui.
Sí, ha estat l'eix argumentatiu de Xavi tant a les televisions amb drets com després a la sala de premsa. Les crítiques dels mitjans de comunicació, creu Xavi, són un factor que tensa els seus futbolistes i per això no juguen igual ara com fa un mes. Tot i així ha deixat clar que la culpa del mal joc la tenen el cos tècnic i el vestidor, no pas la premsa. Aquest és un resum del que ha dit.
A veure si podem escoltar aquest resum de Xavi Hernández avui a la sala de premsa, parlant d'aquest entorn, ficant els mitjans de comunicació també dins del sac. El podem escoltar o no? Sí? Vinga, va, som-hi, escoltem.
Ho dic per la premsa, que és molt crítica, crec que exagerada, crec que això afecta els jugadors i per això no juguem tan tranquils com jugàvem abans. Aquesta és la meva sensació, els he dit al descans, que tranquils, que aquí no es mengen a ningú, que hi he estat molts anys, i que paciència, calma, que trobarem el camí, que filtrar passes, trobar l'home lliure per dins, però després atacar per fora, havíem de tenir tranquil·litat i crec que la segona part hem estat molt millor i l'afició també ha estat molt bé.
Bé, doncs aquest és el que deia a Televisió de Catalunya Xavi Hernández. Després sentirem el sencer, aquest document sencer que ha fet Xavi Hernández a la sala de premsa, perquè allà s'ha ampliat una mica tot el que ha volgut dir en aquesta reflexió que feia sobre els mitjans de comunicació. Ara quan podem el recuperem, no us preocupeu, el recuperem abans. Va, Àngel, Dani, sí, el podem recuperar ara? Doncs vinga, va, tirem-lo ara.
El descans els he dit que tranquils, que el rum-rum, que l'entorn, que jugueu a futbol. Jugueu a futbol. Estaven més tensos de lo normal per tot el que genera al voltant de l'equip, crec que és la meva sensació, no? I és injust perquè estem jugant amb gent molt jove, tenim baixes, no estem en el millor moment i nosaltres som els primers autocrítics des de dins, però crec que tot això no suma. Se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales. Y entonces afecta. Entonces afecta, sin ninguna duda. Esto me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas. Es normal, se genera una negatividad que no es para nada buena ni positiva. Y esto afecta. Hoy ha afectado a la primera parte, la segunda no. Yo nervioso me pongo poco, sinceramente. Y conozco al club, pero a los futbolistas les veo tensos. Les veo tensos y tranquilidad. Si aquí no se comen a nadie. Si a mí también me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador. Esto les he dicho. Les he dicho esto. Entonces para mí yo creo que es injusto. Tranquilidad. Venimos el año pasado de ganar 2 títulos y creo que el equipo, sobre todo los jugadores, ¿eh? No hablo por mí. Estos jugadores merecen un crédito. Así que tranquilidad. Sobre todo a los más jóvenes, sí. A los que están curtidos, no, ves a Íñigo, ves a Lewandowski, Cancelo, incluso Gundogan, ¿no? Que juegan con la misma personalidad, pero hay gente muy joven en este equipo. Entonces yo creo que sí, que les afecta, está claro, ¿no? Es culpa nuestra, está claro, solo faltaría. Pero que el equipo, sobre todo los jóvenes, sienten una tensión que hace un mes no estaba, ¿no? Entonces es una situación difícil que hay que manejar, pero que es complicada, y más encajando un gol a los 18 segundos, me han dicho. Pues es una situación difícil, pero el equipo ha sacado carácter y no es una situación fácil ni cómoda, pero tenemos que convivir con ella, hay que cambiar la dinámica.
Veus, sentir-lo ara, sí que puc arribar a entendre el que vol transmetre, però a la reflexió que fan al Flash amb Televisió de Catalunya, crec que no era la manera, des del meu punt de vista. Jo puc arribar a entendre que els jugadors joves no, els afectin molt més aquest tipus de crítiques que hi ha a l'entorn del Barça, el puc arribar a entendre. Però no sé si avui era el moment i la manera de dir-ho, perquè aquesta feina l'han de fer dins, no? És el meu punt de vista. Llavors a mi m'ha sonat una mica avui a excusa, a tirar pilotes fora, quan el problema continua sent futbolístic i a dins del vestidor. Què en penseu, Àngel, Dani i Jordi? Va. Tira, dispara,
tot,
sí.
En general?
O... No, d'això primer, sí.
Bueno, jo crec que, òbviament, s'equivoca. Passa a tots els grans equips, en el moment que tens una ratxa dolenta, sense anar més lluny aquesta temporada, el Real Madrid va perdre el camp de l'Atlètic Madrid i van començar a fotre-li hòsties a Ancelotti per un tubo. És que és normal. És que és normal.
Però ell diu que accepta. Gran. La seva ja. No l'accepta.
Bueno,
la
bueno, jugadors, no, bueno.
Ell ha dit això, no?
Vale, ho accepte perquè ha de dir... Que l'influís molt, les crítiques, segur que l'influiran. Segur, jo no crec que hi hagi cap persona al món que no li afecten crítiques directament a ell, en aquest sentit. Però jo crec que s'equivoca molt. Per què? Perquè s'arriba a aquesta situació per alguna cosa. I no és per alguna cosa extradeportiva, és per coses deportives. Són pels partits, per la imatge que està donant l'equip. Però és que sembla que sigui, des del dia del Madrid, se va perdre contra el Madrid, després se guanya pels pèls al camp de l'Osasuna, es perd contra el Shakhtar i tot, s'ho atragar. No, però és que es va empatar al camp de Granada, al camp de l'Almeria, dels 12 partits que ha guanyat el Barça, n'ha guanyat 9 per la mínima, s'ha demanat l'hora contra el Shakhtar aquí, contra el
Atlètic Club Sevilla, no? Són unes
contra molts també. Equips, vull dir, que no ve, que diu que estaven jugant molt bé, meravellosament bé, i de cop i volta en 3 partits s'han anat tot a Norris. No, és que la imatge de l'equip no ha estat, i ara no es pot queixar de que no té el que volia, perquè li han portat un lateral dret que facia falta, li han portat el no sé si és delanter, extrem...
Hola, Sapera.
Hola, què tal, bona nit? He vingut preparat pels cops. He vingut amb l'escut.
Que no sé què és. I òbviament, escolta, no em vull allargar perquè parlen tots. Però, escolta, jo si una cosa em funciona, sent entrenador, no la toco. Per què ara, ojo, de ser lateral dret? Mira, si és el millor central que té el Barça, és el millor central.
Què ha fet avui?
Bueno, ha necessitat que tingui 3 ocasions clares de gol el Samu per canviar-los. Però és que això ho has de saber abans de... Quan analitzis a l'equip rival, has de saber les condicions dels jugadors rivals. I per tant, però ja no, ja és generalitzat, no és pel cas d'avui. Per mi, el millor central corrector, el més ràpid, el que va millor en el joc aeri, el que té més contundència, és Araujo. Araujo de què va jugar la passada temporada, llevant els partits contra el Madrid?
De central.
Condé de què va jugar?
De lateral dret.
Bueno, vulguis o no vulguis, i no em val això de que no quiere jugar de lateral dret, perquè en França, si li diuen jugar de lateral dret, està encantat de la vida. Pues, si funciona l'any passat, no ho toquis defensivament. L'any passat el Barça era el millor equip defensivament, no encaixava gol, i enguany és que t'estan torejant tots al centre del camp. L'Alavés te la toca, el Celta te la toca, tothom. Tots els equips te l'estan tocant al centre del camp. Cosa que no passava abans. Vull dir que hi ha molts mals dintre l'equip, i ahir és on jo crec que el tècnic, en aquest cas Xavi, els seus ajudants s'han de ficar de ple en corregir això, no les altres coses que venen com a conseqüència d'això que estic dient jo. Perquè si les coses fixen bé, totes aquestes crítiques no apareixerien, no? Per tant, jo crec que és més un problema futbolístic que no un problema mental.
Jo crec que en això ja estem tots bastant d'acord, i que avui s'havia volgut defensar els jugadors joves, però que s'ha equivocat per mi en la manera de com ha traslladat el missatge. Dani, què en penses, Jordi?
Després entrarem en tot això d'Araujos i tot això, eh? Però jo crec que s'equivoca. A més, el discurs hauria de ser al revés. És a dir, ell sap que quan un equip no va bé hi han crítiques, ho sap, i ha de transmetre això amb els jugadors. Escolta, si no va bé, aquí diran el que sigui. Parla de la gent jove.
Però un moment, ell creu que hi ha hagut crítiques desproporcionades i desmesurades cap a alguns futbolistes.
Però qui ho diu que és desproporcionat, o on està el límit? Parla de la gent jove. La gent no s'ha posat mai ni amb Lamin ni amb Valdé. Hi ha algun més de jove, a part de Gavi, que aporta 200 partits?
Fermín,
que juga a ratos. Els altres són contrastats, tenen experiència. No. Què mentalment? De és que fet, falta confiança. Escolta, que tenen els collons pelats.
Els hi donem més marge, no? Perquè al ser jove es pensa, hòstia, s'ha equivocat, és un nano de 16 anys, no? Vull dir que tampoc som tan crítics, potser.
A mi em fa la sensació.
Però jo que entenc, Dani, és que ell parla que les crítiques a l'equip es reben malament alguns jugadors, no perquè hagin criticat específicament a Fermín o a Valde, sinó que les crítiques que rep l'equip, no? És el que entenc de la seva declaració,
aquí,
eh?
Les crítiques
a l'equip... Sí.
Quins jugadors? Els experimentats?
No, els més joves no les han rebut bé. No perquè els hagin criticat amb ells, sinó les crítiques...
Però el funcionament és d'un equip, és d'un grup. I si aquests nois, que els pot entendre, que Lamin té 16 anys i que Valde en té 20 i l'altre en té 21, Fermín, o 20, doncs, escolta, se'ls hi pot explicar perfectament.
Ell el que considera és que les crítiques que hi ha als mitjans de comunicació, que per ells són desproporcionades, sobretot aquesta setmana, el que fan és generar un clima de crisi, de negativitat al voltant de l'equip, que acaba impregnant-se al vestidor, i que això és negatiu, i per això els jugadors no rendeixen o tenen una versió inferior de la que haurien de tenir, perquè juguen tensionats, condicionats per aquest clima de dubtes que envolta l'equip, provocat per les crítiques dels mitjans de comunicació.
Es pot entendre el que està explicant, però escolta, això passa a tots els equips.
Sí, i al final jo crec que al final a qui li afecta més i a qui li molesta més que n'hi hagi de crítiques és a ell.
I llavors tornem a anar, ja parla el Jordi, tornem a anar després al per què es produeix tot això. Perquè clar, després, aviam, no anem a... sembla que vulgui buscar justificacions al mal moment que està passant al Barça, que el pot passar ara 3-4 partits i després pots agafar un altre cop la ratxa positiva, i escolta, això tal, de quan no és, que ho hem parlat abans aquí, que no és a l'horari, és a l'horari, quan és la gespa, és la gespa, quan és el sol, és el sol. Home, escolta, els altres també els hi passa. Què passa? Que aquests jugadors són diferents? Escolta, que Lewandowski té ja uns anys, Gundogan té uns anys, Íñigo, Christiansen, tots aquests tenen una experiència ja bastant d'anys dilatada, vull dir que porten uns quants anys, vull dir, això no es pot afectar, o afectar menys que els altres. Clar, però per què es produeix tot això?
No,
i després en parlarem el per què, i jo donaré la meva opinió, que abans l'estava...
Sí, a part del tema futbolístic, que després en parlarem, sí. Que és el que deia l'Àngel, no? Una cosa ve donada per l'altra, és evident, no? Si tot n'és com una rosa, no hi hauria crítiques, això és així, no? Dit això, home, jo crec que ell sap perfectament que això passarà, ha passat 10 anys enrere, ha passat 20 anys enrere, i passarà. I això és així, i això és el que comporta... estar en un gran club. Això és el que comporta estar al primer nivell, no? I per tant, aquestes coses passen. Jo crec que ella ha volgut, en certa manera, el que deies tu. Jo ara, quan ho he sentit la segona part...
Sí, allà, a la sala de premsa hi ha hagut 4 o 5 repreguntes.
Queda una mica més matitzat i sembla que ho fa, doncs, una mica per treure una mica de pressió als joves o per dir que no sé què, no? Però, bueno, jo crec que després, quan ho diu la primera vegada, doncs potser no ho diu bé, no? Jo, en qualsevol cas, estic una mica amb l'Àngel, jo crec que no té que entrar en això, no s'ha d'entrar en aquestes coses, perquè al final, això, jo tinc, amb uns altres entrenadors també havia passat altres vegades, i no, jo crec que no és bo, no s'ha d'entrar en això, perquè al final, escolta, no, al final no et solucionarà res, i és una cosa que passa sempre, no, i és normal que passi.
Quan tu hi eres allà dins, al primer equip, Jordi, arribava aquesta negativa? És a dir, arriben les crítiques sense voler perquè hi ha un familiar o la parella és o que, el germà que li diu al jugador...
És que és impossible, això ho deia l'Àngel. Vull dir, hi ha persones que li poden afectar més, que no surt de casa perquè està acollonit, altres s'ho fot més a l'esquena, però a tu al final te n'assabentes de les coses. Encara que no vulguis llegir, no vulguis clar. Mirar, escolta, el tio al bar... Fixeu-vos
en Ferran Torres ha dit obertament que això li afectava d'una manera que
no,
va fer
passa,
teràpia, etcètera,
passa,
etcètera,
per revertir-ho. T'afecta, segur. Ara, nois, estàs, per això estàs aquí. Al final, jo entenc que ell vulgui justificar-ho, ho entenc, sí. I crec que ha sigut al final la seva intenció, no? Segurament no amb la forma potser que ho podria haver fet, però ho entenc que ho hagi fet, no? Però això ha passat sempre, i crec que no... Escolta, que no hem d'entrar amb això i estic...
A la nostra època, quan posaven la puntuació al diari El Mundo i al no sé on, que era de l'1 al 5, i et posaven un 1 o un 2... Estaves emprenyat com una mona i deia, aviam qui era el periodista aquest.
Aquest tio no li dona una entrevista.
Aquest, quan el vegi li diré de tot. T'emprenyava, sí.
Parco lento i sin idees.
Sí.
Zero. I després quan li preguntaven... després quan li preguntaven al Dani deia, no miro la premsa.
No miro la premsa. A vegada que veia un 1-2 no vegis.
I de trucar alguna redacció per queixar-vos d'alguna
no,
cosa?
No, això no existia abans. I abans els periodistes entraven al vestidor i entraven al camp, sí, i feien de tot. Era molt diferent.
És que estem parlant d'una altra vida.
No, hi havia directors de comunicació.
No, no existia.
Tots aquests filtres.
Trucaven directament a casa. Escolta, sí. Tal i... Ja està.
Sí, sí.
Viajaven en nosaltres, vull dir, tot normal.
Què en penses, Aperes?
No, anava a dir, a mi em sobta que Xavi, pel mateix que ell deia, de que ell ja sap de què va tot això, que li estranyi que hi hagi aquesta situació. Crec que a vegades també... No dic perquè ho hagi fet Xavi, però es barreja una mica allò de que la premsa ha d'ajudar o no ha d'ajudar. Jo crec que la premsa està aquí una mica per explicar el que veu. Com deia l'Àngel, el Barça jo crec que porta una sèrie de partits on no ha jugat gaire bé i és més normal que hi hagi crítiques que no elogis després d'aquesta sèrie de partits. Per tant, ha de conviure l'equip amb una mica amb la crítica, perquè el joc que està mostrant, jo crec que ell sap i ho està admetent, doncs no és bo. Per tant, que ell està en desacord amb algunes crítiques... em sembla molt bé i només faltaria que haguem de saber-ho tot o que estigui d'acord amb nosaltres, però no li veig el sentit a fer-ho públic això, no li veig que hi treu.
No
també em sobta que la mitja part la conversa que tingui amb el vestidor sigui sobre si hi ha crítiques o no, més enllà de la qüestió
o
futbolística.
O si ell era un càncer futbolístic fa 20 anys o no.
Em sembla que la qüestió futbolística és més important que no pas el tema de les crítiques. Per tant, jo crec que la millor manera d'acabar amb tot això és guanyar, és canviar la imatge de l'equip, i això desapareixerà, perquè també quan hi va haver els partits amb el Betis i l'Anvers, el que van fer va ser elogiar l'equip per com estava jugant. Després han vingut aquesta sèrie de partits i han vingut més crítiques que entenc que són normals perquè l'equip no està jugant bé.
Ah, a veure, que jo diria que l'any passat fins i tot, ja no dic quan va arribar perquè la situació era dràstica i era molt difícil refer l'equip pel temps que quedava, però la temporada passada ja la va tenir, diríem, i va ser campió de Lliga, fantàsticament. Va fer riure Europa, recordem-lo, va fer riure Europa, tant a la Champions com a Europa League. Vam quedar fatal, d'això no es parla. Dic, no, l'any passat vam guanyar la Lliga 2 títols. Sí, 2 títols, però Europa va fer riure.
Però el que et salva és la fase de grups, la tipologia de rivals que tens...
No.
Sí, i les lesions en defensa d'aquell llaman.
Bueno, sí, anem a buscar tots els impediments. Ara l'equip, clar, ha pagat les baixes de Frenkie, de... Però que tu tens una plantilla que has de treballar. I vull dir que l'any passat no tenia. Ha demanat, i se li ha portat més o menys el que ha volgut, i l'equip va canviar radicalment de ser un equip un bloc sòlid que era molt difícil fer-li gols, li fa gol qualsevol equip.
No, i a més,
i aquest és el greu problema, però això jo abans, ja sé que ell no és partidari, i abans deia, escolta, el que funciona...
El que funciona, ho toques.
El que passa que si fitxes un lateral dret...
Però si veus si aquest lateral... Espera un moment. Però si veus que aquest lateral dret no s'adapta o tot el que t'ofereix en atac no et compensa tot el que l'equip és perjudicat en defensa, doncs igual no ho he de tornar a pensar.
No, però la premsa...
Espera un moment. O no?
Sí.
En aquest sentit. Cony, si jo l'any passat jugava amb Araujo de central i l'equip funcionava molt bé... No sé per què ara de jugar en Araujo de lateral. No ho sé per què.
També diré que Cancelo a mi em va agradar alguns partits, sí. De lateral.
Que no dic, a veure, ja no dic ni que Cancelo sigui mal futbolista ni que Joao Félix sigui mal futbolista, això no ho diré mai. Tots són grans futbolístics, però bueno, tenen unes qualitats i hi ha ocasions que no el millor futbolista és el que millor s'adapte a el que tu necessites.
Ja.
Però, sota aquest punt de vista.
Però quan va arribar vam dir, hòstia, que bo aquest lateral, que pot jugar fins i tot en la sortida de la pilota al mig, que llavors puja...
No, però deixa'm
sempre,
dir...
Jo sempre t'he dit,
sí.
Que el Barça tenir dos laterals totalment ofensius desequilibren a l'equip. El pobre Busi l'han matat. Tenia Jordi Alba per una banda i Alves per l'altra, et poden destrossar. La millor època del Barça... Qui era lateral esquerre? Vidal?
A Vidal, sí.
Clar. Jordi, passava del mig del camp a Vidal, alguna vegada?
Però això és el que hem parlat moltes vegades, aquí ho havíem comentat, que dèiem allò de que quan els dos tiren, problemes. Els dos tiren problemes. L'any passat, quan van trobar la tecla? Van trobar quan jugàvem en tres i el Valde tirava, pràcticament jugàvem en tres, però sempre estàvem ben recolzats. Algun partit van començar a tindre problemes quan tiraven els dos, que ens enganxaven les esquenes. Clar, al final, si no tens aquest equilibri, acabes patint. I ara se li sumen altres coses, però no acabem de trobar aquella sensació de fortalesa darrere, que és el que l'any passat.
Aquest és el problema.
Deixa'm dir algo de la premsa, a favor de la premsa.
A veure.
Escolta, l'any passat, el Barça de jugar d'una manera diferent, que inici el joc, que toquin bé, que busquin l'home lliure, que tal. L'any passat, 9 partits, 1-0. I patint, i a vegades defensant, i això. I la premsa ho va comprar. Encara que no juguessis bé, com defensaves bé, i guanyaves, doncs la premsa va comprar això. Va dir, bueno, doncs escolta, no juguen tan bé com tothom voldria.
Però
i
no
això.
Paties cada partit.
No, però defensant.
No et creien
4 o 5 ocasions. Perquè estaves, com es diu ara, el bloc baix. Bloc baix, i allà defensant, seguretat i tot això. I la premsa...
També et dic que alguna...
No va fer crítiques.
El 0-1 al Bernabéu a les semis de Copa anada, alguna crítica va haver-hi, tot i guanyar 0-1 al Bernabéu, tancat allà al darrere, patint...
Amb mitja plantilla
lesionada. Però vull dir que alguna... Sí, ja t'entenc el que vols dir, que el relat general va ser de dir, ei, amb el que hi havia, s'ha guanyat una lliga.
Ara toca això, doncs escolta, no juguem gaire bé, hem de defensar, juguem amb els 3, bloc baix, el porter les treu, 1-0 i 3 punts. I ningú va dir res.
Però és que hi havia molts partits que defensaven bé, perquè al final el problema de defensar bé, tu pots deixar la porteria zero, però et poden crear 10 oportunitats clares. L'has deixat de zero, però has defensat malament. El Barça defensava bé, no li creaven a la majoria de partits gaires oportunitats. Això és defensar bé, i això ho feien bé, no? I ara és el que no estan trobant, no?
Si anem al tema futbolístic... Comencem a parlar del tema
futbolístic. Sí, moment. Un minut. Fem un minut, eh? Un minut de publicitat i parlem del tema futbolístic. Vinga.
RAC 1. Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Escolta-les totes al podcast Històries de la Metròpolis, la sèrie d'audiorelats que et farà descobrir el llegat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. AMB, Metròpolis de Barcelona.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Cadires, amb Aleix Pariser.
I 40 minuts, això és on no parar durant la publicitat també. Cada dia és una oportunitat única i aquí en tens una. La vida està plena d'oportunitats com aconseguir un Honda HR-V Full Hybrid autocarregable amb unes condicions excepcionals i disponibilitat immediata. Només fins al 30 de novembre, per tant, fins a finals d'aquest mes a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya. És l'Honda HR-V Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Per futbolística. Marta, ens vols explicar que avui Lewandowski per fi ha fet un doblet per dissipar dubtes?
Sí, a veure, a mi m'ha de seguir convencent per seguir-los dissipant, però està bé. Portava 6 partits sense marcar, la seva pitjor ratxa des de la temporada 2010-2011. El Borussia Dortmund, aleshores, va estar-se 10 partits sense veure porteria, per tant, s'acaba aquesta petita crisi del polonès. Amb el doblet d'avui suma 8 gols, 7 a la Lliga. A Lewandowski se l'ha vist especialment alliberat amb la celebració sobretot del primer gol, després de tota l'ansietat acumulada, i s'ha passat el partit demanant-la molt i amb algun retret als seus companys quan no el buscaven o no li passaven la pilota. De fet, s'ha fet viral, ho comentaves tu a l'inici, Aleix, una imatge que recull que el davanter li recrimina una acció a Lamine Yamal en què esperava la pilota al segon pal i el de Mataró decideix disparar a porta. Lamine Yamal vol xocar-li la mà a Lewandowski i Lewandowski li nega. Després, però, malgrat la viralitat d'aquest fragment, perquè és llaminer, s'ha vist com parlaven al terreny de joc, per tant, sense més, no cal fer la bola més grossa.
Un lance del juego entre dos jugadores. No, li ha fet una bronca que quan veus la imatge penses, hòstia, Robert, que és un nano.
Però no és una...
Però ha passat tota la vida.
Ha passat tota la vida i passa
en molts partits. El que passa que, posem el context, no?, aquestes imatges s'han captat i s'han viralitzat a les xarxes socials i avui doncs posem el focus en això perquè el context és el que és, però Lewandowski és un jugador, un davanter molt expressiu, que la vol... Que té la trajectòria que té i evidentment com que té aquesta ascendència, aquesta jerarquia al vestidor, quan ha de fotre quatre crits els fot i no passa res.
Però crec que també és significatiu del moment en el que està Lewandowski, perquè en el moment més dolç, recordo que diem, com ajuda els joves, no sé què,
segur que l'ajuda.
És diferent quan estàs marcant gols que suposo quan no els estàs marcant, i ara doncs com diu la Marta, hi ha hagut aquesta acció, no cal donar-li més...
Sí, però segur que l'ajuda, però aquesta acció crida l'atenció.
Sí, per això.
A veure, que és lleig no tornar-li la xucada de mans a la Lamine Yamal, és lleig, o sigui, això és així, et digui Robert Lewandowski o et digui...
El que passa en el campo se queda en el campo.
Els xavals joves habitualment són bons nanos perquè acabes d'aterrar i comences a jugar, però si en trobes un de mal parit, a la pròxima vegada no li passo.
El jove a l'expert?
I tant! Hombre, si en trobes un de mal parit. I diu, sí? Doncs ara torno a xutar. I torna'm a dir alguna
cosa. A mi m'agraden aquestes històries.
Per què? Perquè el nano pensa, a mi em queden 20 anys de carrera i tu ja marxes.
Jo sé que alguns delanters a vegades estàs allà al costat i li demanes la pilota i xuta a la porta. I li dius, no t'he visto.
No, i a més el nano...
I et diuen, no t'he visto.
A més el nano, que la minja mal, i a vegades...
Perquè a mi m'ha passat.
Jo penso...
És que no t'he visto. Collons, estic a un metro.
Ponte gafes.
Soc petit i tinc una bona tofa, no?
Ni que la pròxima que feia... Quan corria, anava per la banda, tira. Llavors em donava la volta i m'anava a l'altra banda.
I a l'altra corrent,
buscant
la centrada. Hosti, quin element hauria de ser. No, anava a dir que no és dubtós, la Minya Mal. Si és que la Minya Mal jo moltes vegades em desespero perquè li dic, xuta, si ho ha fet tot, xuta, i sempre vol fer la centrada.
Bueno, però al final...
Sempre la vol donar, però un cop que et xuti, tu...
Bueno, però al final, ara ha xutat, però altres vegades, ell per la posició, jugues d'extrem, i a vegades... Hòstia,
sí, però a vegades no el veus, Jordi,
però a vegades sí.
A vegades no li passen a ell.
No, però és que se la té que jugar.
Clar.
De vegades se la té que jugar. I se la té que jugar,
aprendre.
I a vegades no surt bé, i no passa res. Escolta, no passa res.
Que és cosa que fins al minut 70 no se l'ha jugat.
Clar.
Fins al minut 70 no ha començat a ser ell el que esperem d'ell.
Exactament.
És que jo ara us faig una pregunta. Diu-me jugadors que estiguin en un bon, ja no dic gran nivell, en un bon nivell al Barça.
En atac? O al
mig? No, en general.
Ter Stegen.
Bueno, trau el porter.
Ter Stegen, Araujo.
No, però, per exemple, en situació desequilibrant, extrem pur,
el que té més capacitat de desequilibri d'anar-se'n és el Llament.
És ell, sí, és ell. És que el minut 70, quan ha començat Jordi...
I té que fer, estic segur que el Xavi li diu que ho faci. Però... Una altra cosa és que el fragor de la batalla, l'altre l'esperi, s'emprenya, no sé què...
Fa bé, ja està, fa bé Jordi, de que quan comença a jugar Lamine el fa jugar 3 o 4 partits de titulars seguits i després passa 3 o 4 partits que no juga, és que l'estem protegint
no.
O no?
Jo és que anava per ahir.
Sí.
Oriol Romeu, que va començar, que va fent oblidar a Busquets els primers partits, i després resulta que no serveix pel Barça. Clar, quan t'han canviat 7 vegades consecutivament, perquè quan el partit no estava ahir i tal, t'han canviat consecutivament, doncs arriba un moment... És que no n'hi ha... Valde no és el Valde de la passada temporada. I comences a analitzar un per un jugador i dius, què està passant? I clar, si individualment no estan bé, globalment, pues, òbviament com a equip, pues, ha de ressentir la
força. I això De Jong ho arregla o no? Ara quan torni al mig de camp, perquè jo crec que el Barça no està tenint la pilota, per tant no està atacant bé, no està defensant-se bé perquè no pressiona bé, vull dir, aquí, això ho arregla De Jong, Pedri...
De Jong sol, no, clar.
No, vull dir amb l'engranatge ja.
Ja sabeu el meu pensar. Jo crec que el Barça necessita el del quart centrecampista per ser un equip que pugui competir davant d'equips importants.
Ja es vol carregar Joao Félix?
No.
Ho fa tot per això, no?
Ja fa temps.
Des del primer dia.
Ja fa temps.
Quan va jugar tan bé, quan va jugar tan bé...
Per provar-ho, es podria provar, no?
Això que diu...
Com provar? Que l'any passat com es va jugar?
Clar, no, dic aquesta temporada, perquè des que arriba...
És que tornem a lo d'abans. Si tu una cosa funciona, per què l'has de canviar?
No, però això que diu l'Àngel, és que s'ha fet sempre. Això del quart centrecampista, d'una manera o d'una altra. Tu en unes èpoques has pujat al lateral... I altres èpoques has baixat, per exemple, l'època del Pep, al final nosaltres jugàvem amb el Dani Alves per allà mig no sé què, i el Andrés Iniesta
sí. Jugava
de fals 11 que venia mig del camp. És que, al final, què busques? Tu busques que al mig del camp tindràs superioritat numèrica. A vegades ho fas baixant i a vegades ho fas pujant. Però això s'ha fet sempre. I estic d'acord que, al final, en molts partits importants, si no acabes dominant el mig del camp... Amb equips importants no tens res a fer.
Està patint molt el Barça. Tots els equips l'estan tocant.
Va anar també perquè va trobar al final el Baldi, venia un altre, i teníem superioritat. A vegades jugàvem, el Barça l'any passat jugava 3-5-2. No 4, no 5 al mig del camp.
Sí, jo crec que el que vaig a dir, jo sé que el Pitch i no sé els altres si estan d'acord o no, però el Barça ara està a la tercera fase, tercera etapa. Primera etapa amb els dos puntes ben oberts, no sé què, vam passar als quatre migcampistes. Molt bé. I ara estem amb una altra etapa. Ara han arribat dos jugadors que el condicionen, que és Joao Cancelo i Joao Félix, que aquest encara pot condicionar algú menys perquè juga a dalt. Però ara arriba Cancelo, que és el lateral, que no sé què, que no sé quantos, que ha de fer jugar. Bé, aleshores, si juga Cancelo per la dreta, i juga Valde per l'esquerra, has de tenir uns mecanismes diferents a quan jugues amb quatre al mig, que també els tens, però perquè has de jugar amb dos centrals. Si jugues amb dos bandes, amb dos laterals, has de jugar amb dos centrals. I llavors treballar la sortida de pilota i com defenses i tot això. Molt bé. De moment, Cancelo ha jugat alguns partits de lateral, però quan han arribat partits complicats, l'ha posat per davant, per jugar amb tres centrals, deixant a Lamine, deixant a Rafinha que estava lesionat, deixant a Ferran Torres, deixant a tots. Val? Aleshores, quin equip és? Perquè ara jo vaig equipo tipo del Barça. Qui són els 11 que nosaltres, Xavi, té al cap? I a partir dels 11 que té al cap,
tu ara mateix no el saps, no?
No, treballar, aleshores, després, fas els canvis i fas les rotacions. Dius, ara ve l'Alavés, doncs ara canvio a un central i canvio un del mig i canvio al lateral. El que no pot ser és que avui jugui amb 3, el proper partit jugui amb 2 laterals, després jugui amb Joao Félix, després al mig no poso l'Oriol perquè és el més fàcil que puguis treure. Clar, és que aquí, qui pots treure? L'Oriol... Aquí pots treure el Lamín...
El Fermín...
El Fermín, el Valde... Aquest és més fàcil de treure'ls. Llavors, qui són els dos centrals del Barça?
Amb Araujo...
No. Qui són?
Koundé,
Araujo, Koundé, Íñigo i l'altre. Qui són? Digue'm en dos. Els dos que diguis.
No, els titulars et diries Koundé, Araujo.
Els dos que diu Ancelotti. Rüdiger i Alaba.
Diria...
Digue'm en dos del Barça.
Araujo i Koundé.
Araujo i Koundé són els que han jugat més aquest any.
No.
Pels que pues hi havia Cancelo.
Aleshores ha de jugar Araujo i Koundé. I quan juguis contra l'Alavés poses a l'Íñigo. O poses a no sé qui. I això no té un equip base. Perquè al mig del camp, quan estiguin tots, qui jugarà? i a dalt qui juga? La Mina avui, Rafinha demà...
Saps quin és el problema?
Que, no té un 11, no, i això Pedri, per mi és la base total.
Ja, però perquè no té, no té un 11 perquè Pedri se lesiona a la jornada 2. Per tant, ja has de començar fent vents. Perquè l'11 tipus era...
No, no, perdona, Jong, perdona Pedri, es va lesionar Militao, ha posat Rüdiger. Rüdiger no jugava, eh? Quan hi havia Militao, jugava Militao i Àlava, eh?
Ja,
però... No, no, ja no.
Sí, però que el Barça ha tingut moltes lesions alhora.
Sí, el que passa que dels quatre centrals no sap a quins dos posar. Aquesta és la sensació que tinc jo.
Home, ara, ara mateix jo també la tinc, perquè avui ha posat Araujo, Koundé, i després ha dit, no, no, Koundé, Araujo, com l'any passat.
És que jo crec que tot ve condicionat per Cancelo una altra vegada. O sigui, al final...
Al final, color.
L'ha de passar
i
avui lateral esquerre.
Que pot ser un gran lateral, però que no és el lateral que... Igual necessita l'equip.
Tu li compres avui a l'esquerra el que ha fet? O sigui,
bueno, ja... és que ell ha jugat quasi més a l'esquerra que a la dreta.
Sí. Però vull dir, aquesta defensa a mi m'agrada. Koundé, bueno, al lateral. Però, Araujo, et diré una altra cosa. Cancelo m'agrada.
Però ja jugues en tres centrals, que bueno, ja està bé. Vale, si és una manera
jo,
de
jugar.
I per jugar així,
si jugues a lateral Koundé esquerra,
a lateral
que jugue per la banda. Ah. No que jugue per dintre.
A la segona part ho ha fet, sí.
A la segona part. Quan la primera no funciona res, ha canviat.
A la segona part hem jugat com jugàvem l'any passat amb el Valde.
Sí. I per això a mi m'ha agradat.
Sí o no? Més ortodoxa. Al final, jo crec que el Daniel que vol dir és que no tenim un patró clar, no? Clar. Aquest és el problema, que també ve condicionat per totes les incidències que ha hagut l'any, però no hem tingut segurament el patró clar. La segona part hem jugat més com hem jugat sempre. I la primera part, hòstia, dius, anava per bandes, entrava per dintre... igual hem de ser una mica més ortodoxes i espero que ara, si es recupera tota la gent que tornem, a dir tu, que tinguis una tipologia clara, perquè l'hem de trobar, perquè al final
estem a la tercera fase, no, i al moment que trobi les peces i trobi els mecanismes, l'equip començarà a funcionar.
El moment que tingui De Jong, Pedri, Gavi, Gundogan,
i al davant amb Lewandowski, i Lamin
i tornaràs a tindre l'equip.
Sí, haurà de seure Joao Félix i jugar Lamin, Lewandowski, Rafinha, Lewandowski, Rafinha, Joao Félix, i potser s'ha de fer de fals nou, Joao Félix.
Jo crec que ja ho veurem. Jo crec que amb Lewandowski, Joao Félix.
A dalt.
Al davant. I
però Joao Félix anirà a la dreta.
Gavi, Frenkie, Pedri, Gundogan.
Però ja ho veurem. Però
que d'entrada, jo crec que farà això.
Escolta, el gran mèrit que té...
Home, són els que tenen més talent. No?
El gran mèrit que té la Marta i companyia per fer les alineacions.
No, i les encerten. El dia d'Hamburg la van encertar. El dia del desastre...
Només
hi havia 11.
Dani, només hi havia 11. Per mi, si recupera una mica els jugadors ara Xavi, per mi l'11 una mica tipus és Ter Stegen, llavors Cancelo allà on el col·loquis, Koundé, Araujo, Íñigo, per exemple.
No, per exemple no.
Christensen. Sí, llavors Gavi, Frenkie, Pedri, Gundogan i al davant...
Oriol no.
Lewandowski.
Oriol, De Jong no, com abans no.
No, però això és el que deies. No, Oriol és el dia que hagi de donar descans a Pedri, doncs Frenkie i Oriol.
Jo crec que anirà
el pivot.
Ara estem fent tots d'entrenador.
Sí, ens encanta.
Fotent l'alineació tots.
Ens encanta.
No, però el futbol és tan gran per això, no? Vull dir, al final, això que el Dani deia, que és veritat que ara és una desavantatge pel Barça, que no tenim l'equip. Collons, quan els resultats van bé, tot van bé, és fantàstic. Hòstia, i canviem de jugador cada setmana i tot va fantàstic.
Hòstia, tot va de collons.
Pues ara no va bé, ara no va bé. Pues ara igual hem de tornar.
El que està jugant molt bé, l'Eix és l'Atleti de Madrid. Està jugant...
Amb Griezmann, a més.
Molt bé.
Amb Griezmann.
I sense Joao Félix.
Sense Joao Félix.
aquesta era la
no, però dic, faci bé o malament, encara que sigui un desastre la temporada de Joao Félix, en les condicions en les que ha vingut, jo crec que era un jugador que havia de venir sí o sí. I jo confio que encara serà millor.
A veure, ara seguim.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Desperta de nou la teva passió per conduir. Vine al Saló del Vehicle d'Ocasió de Barcelona i troba l'Audi que sempre has volgut. Del 22 al 26 de novembre, emporta't el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive i assegurança gratuïta durant 2 anys, a més de molts altres avantatges exclusius només durant el Saló. T'esperem a l'estand d'Audi Selection Plus, a la Fira de Barcelona de Montjuïc, al Pavelló 8. Consulta les condicions a Audi.es i aconsegueix la teva invitació per al Saló.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Tothom qui ja condueix el número 1 se sent únic, especial. I perquè puguis sentir aquesta increïble sensació, ara la Black Week de Hyundai es converteix en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de novembre, condicions especials en tota la gamma el primer any. Més informació a Hyundai.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fritz Ràbic, Hyundai, Solideo i Barta.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a... Comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé entra a la nostra web, m10selection.com.
RAC1 presenta El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village. El divendres 17 de novembre de 9 a 11, el món a RAC1 se suma a les celebracions del 25è aniversari de la Roca Village. Un matí ple de sorpreses en una de les principals destinacions de compres i turisme del país. El divendres 17 de novembre ens n'anem d'aniversari i de compres. Des de les 9, el món a RAC1.
Vinga!
Amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village en el seu 25è aniversari.
RAC1. Tots som...
amb Aleix Pariser.
Quatre minuts, ja arribarem a la mitjanit. Aquí seguim fent tertúlia en aquest diumenge després de la victòria del Barça, 2-1 contra l'Alavés, però han passat tantes coses més enllà d'aquesta victòria patida que
aquí
les estem comentant.
Aquí venim fent d'entrenadors.
Sí. Bueno, tots heu estat entrenadors, sí, tots heu estat entrenadors a la taula. Sí, sí, sí. Jugadors i entrenadors.
I l'altra banda de la taula també dic que juga entrenador.
Ah, sí, a nosaltres ens agrada. Però nosaltres ho fem com un joc. Deixa'm recordar una cosa, que estem parlant molt del Barça masculí, perquè avui és un dia intens, però d'aquí una estona entrevistarem Ona Batlle, una de les millors laterals que hi ha ara mateix al món del futbol femení, eh? Lateral del Barça, que l'ha fitxat del Manchester United aquest estiu. Parlarem amb ella de l'inici de la Champions femenina. Aquest dimarts arrenca la Champions femenina, el Barça n'és el vigent campió, per tant intentarà revalidar el títol, i aquest dimarts a les 9 al Johan Cruyff tenim un Barça-Benfica per començar la fase de grups, que evidentment farem en directe amb la Laia Coll a RAC1, a través de l'aplicació i d'internet, aquest dimarts a les 9 de la nit. I a més, amb l'Ona Batlle volem comentar el clàssic de la Lliga F, que és diumenge vinent a Montjuïc. Diumenge vinent, a les 12 del migdia, es juga un Barça-Reial Madrid femení a l'estadi de Montjuïc. Avui em comentaven que hi han ja venudes 23.000 entrades de les 49.000. 23.000 entrades ja venudes. Encara en queden, per tant, si voleu anar diumenge, 12 del migdia, magnífic horari, farà caloreta, si pot anar amb la família a veure el millor partit ara mateix de la Lliga F de futbol femení aquí a l'estat espanyol, aquest Barça-Reial Madrid. Ara en parlem amb l'Ona Batlle. Abans, rematarem l'actualitat del Barça masculí.
T'anava a dir que caloreta de Montjuïc, sort que és el migdia, perquè sí. Comença a fer-hi fresqueta, que ningú es confiï, que tothom agafi el jerseiet.
Doncs al migdia, sí, sí. A veure, avui hem tingut una bona notícia. Ara us preguntaré per la secada de centre, que és un altre dels punts avui a comentar. Però hem tingut una bona notícia, que és el retorn de Pedri a l'11 titular.
Sí, Pedri, després de jugar dues mitja hores a Noeta i Hamburg, avui ha jugat ja 81 minuts, l'hem vist més còmode a la segona part i ell mateix autocrític ho ha reconegut.
Bueno, en la primera parte la verdad no estuve muy cómodo, tuve muchas pérdidas de balón que no puedo tener, pero bueno, sé todavía que me falta coger ritmo de competición, es normal, y bueno, en la segunda parte mucho mejor, lo que ya al final estaba un poco cansado.
A la segona part, Pedri ha jugat més a la base de la jugada, cosa que l'ha beneficiat a ell i també ha beneficiat l'equip, doncs dotant el conjunt de Xavi una mica més de solidesa en els millors minuts que ha jugat el Barça avui, i Pedri ha admès l'evidència, que els ha costat molt tirar endavant al partit.
Cuando empiezas perdiendo, ya nos ha pasado varias veces en la temporada, que en primeros minutos tienen ocasiones o nos marcan un gol y luego tienes que remar a contracorriente y es bastante complicado, pero bueno, supimos reorganizarnos, tener el balón. En la segunda parte jugamos creo que muchísimo mejor y eso hay que mejorarlo.
Doncs això també, Pedri, fent una mica d'autocrítica. Marta, perfecte, et deixem descansar, gràcies.
Perfecte, bona nit a tots.
Adéu, a descansar. 15 dies d'aturada sense futbol de clubs, sí que hi haurà futbol de seleccions, demà ja en començarem a parlar. Abans, però, de Pedri, li queda, no?, una miqueta, Jordi, encara?
Bueno, és normal, també ha estat molt de temps parat, està molt de temps parat, i a més avui, hòstia, li hem fotut una entrada molt perillosa.
A la segona part, no?
Surt una entrada,
no li treu groga,
si heu vist una entrada, que a més...